Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Després de dies de batallar amb temes fangosos i desagradables, un es congratula amb el món de l'esport quan es troba amb una gesta com la d'ahir del Granollers, que va anar a jugar-se la classificació per la Final Four de la EHF a Alemanya contra una superpotència de l'handbol com el Flensburg, organitzador, a més, de la Final Four, amb 5 campions del món a les seves files, aspirant a la Bundesliga. Si jugués la Champions, perfectament podria aspirar també a guanyar-la, i va al Granollers Granollers allà, a més amb el marcador en contra del partit d'anada, i es treu de la màniga un partit d'handbol perfecte. Li passen per sobre el Flensburg, es classifiquen per la Final Four i fan que els seguidors alemanys acabin dempeus aplaudint-los. Esport en estat pur. Després parlem amb el capità del Granollers, Antonio García. Estem pendents durant el matí, o hem estat pendents, de l'assemblea de la Lliga, on, entre d'altres coses, Laporta ha anat a explicar-se sobre el cas Negreira. Ja hem vist fa una estona la imatge més buscada, que era la salutació de Tebas i Laporta. Laporta ha anat a buscar-lo, s'han donat la mà i han intercanviat, sembla que amb bon to, algunes impressions. De seguida estem a la seu de la Lliga. Ja tenim el Real Madrid a les semifinals de la Champions. El Chelsea va plantar cara, però el Real Madrid es va acabar imposant novament amb solvència per 0-2, amb Rodrigo com a indiscutible home del partit. I l'altra semifinal, o l'altre partit de quarts de final, Nàpols 1, Milan 1. El Milan a semifinals també. Les dues eliminatòries d'avui estan molt decantades. Tenim Bayern City amb 3-0 pel City del partit d'anada i Inter-Benfica amb 0-2 pels italians de l'anada. Així que si no passa res, tindríem Real Madrid-City i Milan-Inter a semifinals. Però ja veurem què passa en els partits d'avui. A l'Espanyol comença a escalfar la final de divendres contra el Cádiz amb una campanya que té com a lema «Qui pensi que hem abaixat els braços no sap què és ser perico». A Girona Competició desestima el recurs per la cinquena groga al Tati Castellanos, no va a apel·lació, per tant, es perdrà la visita a Valladolid. Tenim cites importants a Europa avui també en bàsquet. El Joventut es juga l'accés a la Final Four de l'Eurocup, rep el Apoel de Tel Aviv a Badalona amb 1.300 israelians a la grada, i el Manresa juga a Tenerife, el tercer definitiu partit dels quarts de final de la Champions, el que guanyi avui a la Final Four. També tenim avui Lliga CB, Granada, Barça i Real Madrid-Girona, i tenim a marxa també una nova jornada al Godó. Anem a les instal·lacions del Tenis Barcelona amb el Juan Arias. Juan, endavant, bona tarda.
Bona tarda, Bajor. Hoy una jornada marcada por la presencia de favoritos extranjeros. No hay ningún tenista español en liza. Ya tenemos varios clasificados. Dimitrov, Shapovalov, Sinner, de Miñaur, Nishioka. También a partir de las 4, Tsitsipas, que es uno de los principales favoritos y que es subcampeón dos veces consecutivas, y las dos ganó Rafa Nadal. Se enfrentará el griego contra Kachin, Kachanov contra Jarry y Evans contra Arnaldi. Otro de los favoritos, Cameron Norrie, está ganando un set a cero a Kotov, y recuerdo que mañana Alcaraz, el vigente campeón, se enfrentará al también español Bautista.
Molt bé, després tornem per allà. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Tomàs Guasqui i el Jacinto Vicente, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. Una de Champions: què passarà aquesta nit a Munic? Creieu que guanya el Bayern el 24%, que hi haurà un empat al 18%, que guanya el City el 58%? En clau espanyol, us preguntem si teniu la sensació que l'Espanyol ha baixat els braços. Creieu que sí, només el 28%, que no el 72%. I en clau Girona, nota la temporada de Toni Villa, que ha parlat avui. Li poseu un excel·lent al 4%, un notable al 41%, un aprovat al 55%. Marc Peires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Gracias, gracias, gracias.
1.715.000 oyentes, seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera.
Y 753.000, seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
La UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho que...
Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en los números uno del deporte.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Please don't stop the music.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comença el ball, que hem estat pendents durant tot el matí de la reunió de l'Assemblea de la Lliga amb la presència allà de Joan Laporta, que es trobava avui cara a cara amb Javier Tebas i també amb José Ángel Sánchez, el representant del Real Madrid, no hi ha anat Florentino Pérez. El morbo, per tant, estava servit. Anem cap a la porta de la seu de la Lliga, on tenim el Carlos Ganga. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Joan.
Bueno, hace algunos minutitos que acabó la Asamblea, ¿no?
Sí, más de tres horas y media de Asamblea aquí de los clubes. Todos representados, los 41 clubes de primera y segunda división. Y se han vivido momentos tensos en esta asamblea porque había muchos puntos que tratar y muy importantes. Por ejemplo, el caso Negreira. Ha hablado Laporta sobre esto y me cuentan que hay equipos que le han recriminado cosas a Laporta sobre el caso Negreira. También se ha hablado del estamento arbitral, sobre el sistema arbitral que quieren los clubes de la Liga. Así que asamblea movidita y esperando a que salgan los protagonistas.
Vale, había mucho morbo sobre el encuentro entre tantos meses después entre Tebas y Laporta y hemos visto alguna imagen, ¿no, Carlos? Ahí los dos se han saludado, han conversado, parece desde fuera que en buen tono en principio, ¿no?, al verse, ¿o qué?
Yo creo que sí, por las imágenes que hemos podido ver, no tenían sonido, pero las imágenes indicaban lo que tú dices, buen rollo. Laporta estaba sentado ya, ha visto a Tebas, se ha levantado, se ha acercado, han estado hablando durante unos 20-30 segundos, se han estrechado la mano, los dos tenían sonrisa en la cara, incluso Laporta parecía que bromeaba, así que yo creo que sí que había buena sintonía entre ambos, a pesar de las batallas dialécticas que está viendo últimamente, y también ha hablado Laporta con José Ángel Sánchez, con el director general del Real Madrid, que también se lo ha encontrado y ha podido departir ahí durante algún minuto.
Vale, Laporta ha dado sus explicaciones del caso Negreira ante los presidentes, por lo que sabemos un poco en la línea de lo que manifestó el lunes en la rueda de prensa, y después el otro tema gordo, Carlos, era el tema de los árbitros, que se están quejando del acoso que sufren jornada tras jornada y han llegado a amenazar con parar la competición, ¿eh?
Sí, ya sabes que ha habido reuniones esta semana con eso encima de la mesa. Por lo que sabemos nosotros aquí en COPE, lo que se ha hablado es de una encuesta que se le va a pasar a los clubes o que se les ha hecho para hablar del sistema arbitral, de si tienen que tener más o menos independencia con la federación, de si tienen que cobrar más o menos. Bueno, no muy por el sueldo, pero sí por el sistema, por la independencia de la federación. En fin, que la Liga quiere tener un poquito más de control sobre el colectivo arbitral de lo que tiene ahora mismo.
Vale, Carlos, esto es lo que ha sido la mañana. Ahora estamos pendientes de si hay alguna reacción. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Gracias, adiós.
Adiós, hasta luego. Tinc també a l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que tu has estat durant el matí en contacte amb alguna persona que ha estat a l'interior d'aquesta assemblea de la Lliga i una mica per aquí van els trets, no? La porta s'ha explicat. I ha vingut a dir una mica el que va dir el dilluns passat a la roda de premsa famosa, no?
Sí, ha defensat, em diuen, la innocència del Barça de la mateixa manera que va fer fa dos dies en la seva compareixença. Tots els presidents van estar-ne pendents i ha dit, Laporta els ha dit, que el seu missatge sí que l'han entès a Catalunya, que potser no ha calat a Espanya, però que a Catalunya, que els culers sí que han entès aquesta defensa i aquesta innocència que va fer del Barça, perquè ells entenen la situació del club en els darrers anys. Això és el que ha dit Laporta. No ha convençut els seus homòlegs, a la resta de presidents i executius que estaven a l'Assemblea de la Lliga, segons em diuen, i també atenció al detall perquè m'expliquen que tots els clubs s'hi han enfrontat, que tots els clubs li han llançat retrets a Laporta, menys un. Saps quin és, Joan?
M'ho imagino.
El Real Madrid, que estava representat per José Ángel Sánchez. Mai va Florentino Pérez d'aquestes assemblees. Sempre hi envia José Ángel Sánchez. Doncs bé, el Real Madrid, que continua sent el soci del Barça a la Superliga, és l'únic club que s'ha mantingut al marge quan els altres li llançaven retrets de per què aquesta fugida cap endavant, de per què va mantenir l'herència que li havia deixat Gaspar. El Real Madrid no n'ha volgut saber res. Per tant, ara entenem que aquestes relacions entre el president del Barça i del Real Madrid no estan tan trencades, sinó que més aviat és una mesura de cara a la galeria perquè no li han llançat cap retret ni li han demanat explicacions ni han estat tan beligerants com la resta de clubs que sí que ho han fet i han tingut aquesta actitud en l'assemblea.
Molt bé, em diuen que acaba d'abandonar Joan Laporta a la seu de la Lliga sense fer declaracions. Qui sí farà declaracions sembla que serà Tebas. Si les fa, us les farem arribar durant el programa. Condis, al marge de tot aquest...
Una altra persona que estava dins d'aquesta assemblea, Joan, que m'acaba d'arribar ara mateix la reacció, em diu, no pongas mi nombre en tu boca, o sigui que, evidentment, tothom respecta l'anonimat, faltaria més, som periodistes i busquem fonts d'informació, però em diu, no ha convençut a ningú, no ha convencido a nadie.
Sí, sí. No, la porta convenç a qui vol ser convençut i a qui no, doncs no, això està claríssim. Escolta, a nivell esportiu, el Barça, l'equip prepara el partit contra l'Atlètic de Madrid diumenge, important partit, ja venim dient que De Jong i Pedri estaran a disposició de Xavi i potser Dembélé també, no?
Sí, perquè m'expliquen que encara no sap res Dembélé, encara no ho ha parlat directament amb Xavi, però ell té la sensació de que podria anar convocat diumenge, que podria rebre l'alta mèdica 3 mesos després de lesionar-se a Girona, perquè les proves que li han anat fent, a les que s'ha anat sotmetent d'explosivitat, han sortit molt bé, ell es troba recuperat, es troba al 100% i... També m'apunten que si s'ha anat amb tanta cautela amb Dembélé perquè saben que es van precipitar amb Pedri i es van espantar. Per tant, la notícia és que Pedri i De Jong hi seran i Dembélé també espera poder rebre l'alta mèdica perquè ell creu que ja està al 100% recuperat.
Perfecte. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
José Luis Gil, bona tarda.
Parlem de futbol, Batllori, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Ja tenim una vegada més el Real Madrid a les semifinals de la Champions.
La 11a vegada que ho fa en els últims 13 anys. La classificació del Madrid per semis de Champions no sense patir, eh? Ahir a Stamford Bridge, al camp del Chelsea, en un partit amb dos períodes molt diferenciats, eh? Si arriba a entrar aquesta gran ocasió de Cucurella... Sol pràcticament davant de Courtois, gran aturada del porter del Madrid, el partit indiscutiblement hagués entrat en un altre escenari. Però després va arribar la segona part, el control del Madrid i els dos gols de Rodrigo. Tot això ho reconeixia el tècnic blanc Ancelotti.
Era previsible porque cuando ve estos tipos de partido el rival intenta de hacerlo todo. La verdad es que Chelsea lo ha hecho muy bien en la primera parte, donde hemos tenido muchos problemas, donde Courtois nos ha ayudado a tener el marcador al empate. La segunda parte ha sido un partido mucho más completo, con mucha más calidad, también porque Chelsea ha bajado un poco la intensidad y hemos sido capaces de manejar mejor el balón y de hacer transiciones.
Alaba i Benzema van acabar tocats, preocupació al voltant del defensa austríac Militao. Per cert, va veure targeta groga i es perdrà l'anada de semifinals, presumiblement contra el City. Ara en parlarem d'això, perquè a l'altre partit, relativa sorpresa. Veníem parlant que el Nàpols era l'equip més en forma d'Europa, que era el gran outsider, que era el tapat per l'altra banda del quadre. Milan 1, Nàpols 1, millor dit, Milan 1. A més, es van avançar el Rossoneri. Gol de Giroud al 43. Kvaratskhelia falla un penal al 88 fins al 93. Osimhen no li va posar una mica de pebre a l'eliminatòria. Conclusió. 18 anys després, el Milan trepitja les semis de Champions. Ho va fer l'última vegada quan l'entrenava un tal Carlo Ancelotti.
Avui tenim els altres dos partits de quarts. Si no passa res d'estrany o si no hi ha una gran sorpresa, tant el City com l'Inter han d'avançar semis.
Sí, senyor. Tothom pendents pràcticament de l'Allianz Arena perquè hi ha moltes ganes d'un City-Madrid. Bayern de Munic, Manchester City. 3-0 a l'anada pels anglesos, pels de Guardiola. Però... ja vam veure el que va passar la passada temporada. Miracle del Madrid davant del Manchester City. Hi ha qui pensa que el Bayern podria fer un miracle avui a l'Allianz Arena. Pregunta per Pep Guardiola, com es gestiona aquest tema dels miracles i de la fe del rival quan està contra les cordes.
He estat aquí al Bayern de Múnich i conec la mentalitat d'aquest club. Està a tot arreu, a la 7-3, a la Pay, i sé que ells creuen que ho poden fer. Però nosaltres també creiem. Quan estàs a aquest tipus de clubs i mirem de construir aquest sentiment, que passi el que passi, ho podem fer, que ells ja tenen per la seva història en aquesta competició, mirem d'anar creixent en això.
La Summer Strays és la Summer Strasse, que deu ser una plaça mítica de Múnich. Tuchel, el Bayern, recupera Mané després de la seva agressió a Sané. Completa el quadre l'Inter Benfica, 2-0 pels italians de l'anada. Els portuguesos, diu la història, mai han guanyat el Meazza. Estaríem abocats a una semifratricida, un gran derbi de Champions Milan-Inter.
Sí, senyor. Atenció que Oliveros ara agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La porta a l'Assemblea de la Lliga i connexions amb Madrid per tenir informació de la presència del president del Barça i les seves guerres amb Tebas i amb el Real Madrid. Mentretant, Oliver Kahn i Rummenigge del Bayern de Múnich dinen a un bon restaurant de Baviera amb Soriano i Txiki abans del partit Bayern de Múnich-Manchester City. O la imatge a Milà d'aquest migdia on Inter i Benfica estan concentrats abans del partit d'aquesta nit a San Siro, mentre tota Itàlia, sobretot el nord, ja estan fregant les mans davant d'una possible semifinal Inter-Milan. El Bayern i l'Inter de Milà van estar amb el Barça a la fase de grups d'aquesta edició de la Champions. Per tant, avui el Barça podia estar al lloc dels alemanys o dels italians. I no, la crua realitat és que avui, 19 d'abril, la imatge del Barça està relacionada amb la porta i l'assemblea de la Lliga. I l'himne de la Champions no sonarà al Camp Nou, sonarà a l'Allianz Arena i a San Siro, mentre els madridistes, ja en semifinals, asseuran davant de la tele i veuran si el seu rival serà el Bayern o el City del dia 9 o 10 de maig.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida, Esports Cope, un altre gran, un altre clàssic del nostre periodisme.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenim al telèfon, 3:22 minuts de la tarda, el company Ciro López, que acaba de publicar el llibre Un tipo con suerte. Ciro, bona tarda.
Bona tarda, Joan, com estem?
Molt bé, i tu què tal? Preparat per signar llibres o què?
Sí, amb molta il·lusió. No sé si em quedaré sol i no vindrà ningú.
No, home, però segur que no.
Bueno, sí. Em feia molta il·lusió perquè per mi el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, és el dia més maco de Barcelona.
Sí.
I sempre m'ha fet molta il·lusió estar-hi, no? I aquest any més per signar llibres, no?
Sí, sí, estic totalment d'acord, és un dia preciós. Un tipo con suerte, Ciro, per què et sents un tipo con suerte? A veure.
Bueno, perquè jo crec que la més gran de les sorts és dedicar-te a lo que seria el teu hobby, no? I jo des dels 12 anys volia ser periodista esportiu, per viatjar i tot això, i tots aquests somnis s'han complit, no? I llavors, bueno, la veritat és que si comencem per aquí, pues soc un tipo con suerte. I després, pues bueno, pues la vida m'ha permet pues tenir molta sort, estar en el cita adequat al moment oportú i, bueno, pues poder exercir la meva professió pues 44 anys, vaig cap a 45, o sigui, imagina si tinc sort.
Clar, 45 anys de carrera, si no donen per molt, imagino que el llibre carregadíssim d'anècdotes, no?
Sí, i a més està enfocat una mica així, no? Que és veritat que està escrit d'una manera cronològica, però també ho pots llegir buscant les anècdotes, perquè comencem tots els capítols quan fui a l'europeu de no sé què, o quan el Maradona va agafar una hepatitis que no era petit. Llavors pots llegir-lo anant donant salts, com si fossi el Rayuela, saps el llibre
sí.
de Rayuela?
Sí.
Pues, home, no vull comparar-me amb el Rayuela, no? Amb el llibre del Rayuela, però pots llegir-lo sense perdre una mica el fil,
sí.
Pots llegir-lo salts, no? Anant a anècdotes que puguin ser més divertides o interessants.
L'anècdota de quan et vas perdre pel metro de Moscú surt o no?
Sí, que surt.
No?
I vaig arribar 10 minuts tard al partit al CSKA de Moscú, sí. Em va perdre, vaig arribar a l'hotel on estàvem, ja s'havia anat a l'autocar, vaig agafar un taxista, que no era taxista, bueno, una aventura.
Molt bé. Escolta, Ciro, això del periodisme en 45 anys ha canviat moltíssim, eh? Encara que tu ets una persona que t'has adaptat molt bé als nous temps, eh?
Sí, però per mi el més gran dels mèrits, si tinc algun mèrit, que és, bueno, poder comunicar amb gent que ara té 15, 16, 18 anys i que són nets de la gent que ens escoltava als anys 80 quan estava, quan era Antena 3 de ràdio, no? Jo crec que aquest és el major mèrit, perquè després és veritat que si jo no tingués el meu fill petit, el de 22 anys, a casa, pues, home, una mica complicat el tema tècnic o informàtic sí seria, no? Però com tenia ell, que m'ha ajudat a muntar una mica tots els aparells i tot això, després, per mi és fàcil, perquè a mi quan la gent em pregunta, sobretot la gent de la meva generació, què és això de Twitch? Què és esto de Twitch? I jo li dic, això és fer ràdio i televisió des de casa. Llavors, a mi no em costa. O sigui, em podia costar això, no?, comunicar amb la gent jove. Sí. Però afortunadament, bueno, pues, no sé si per 4, per 5 o per 1.000, pues el meu missatge sembla que arriba, no? Llavors, bueno, és l'únic mèrit que tinc, eh?
Sí, senyor. El que comunica bé i tu comuniques bé i enganxes a tothom, Ciro, gent de totes les edats. Escolta, aprofito per preguntar-te un parell de coses d'actualitat, que ja tornem a tenir el Madrid a les semifinals de la Champions, eh? Un pas de la final novament, eh?
Bueno, per mi sempre és el favorit, i més aquest any, que és el campió d'Europa, però, home, si hi havia un rival que no... que el Madrid no volia trobar-se fins a la final, o si podia ser ni en la final, és el City. Jo crec que s'enfronten, ahir ho parlaven, a la nit al partidàs, sí. Jo crec que s'enfronten els dos millors equips d'Europa. O sigui, la gent pot dir, home, però la Lliga al Madrid... Bueno, sí, és veritat, la Lliga al Madrid es va desenganxar al novembre o al gener, però en Champions... Jo crec que tothom estem d'acord en que s'enfronten els dos millors. O sigui, tu mires i analitzes una mica el que ha passat a la competició i el Paris Saint-Germain no ha demostrat que podia estar a la final o a les semifinals. El Bayern de Múnich, bueno, fins que va arribar al City, pues sí que és un equip important i tal, perquè podia estar entre els 4, 5, 6 millors equips, i jo crec que s'enfrontaran els millors, els dos millors equips de la Champions, i els que i jo crec que podria també, que ahir ho havíem parlat, jo crec que és una final anticipada, no?
Sí.
Jo crec que la llàstima és que no s'enfrontin a la final, perquè són els dos equips que mereixien estar a la final.
Totalment. Escolta, i no vegis com estaran les relacions Barça-Madrid, després dels capítols dels últims dies, eh? Buf.
Però tu, que has viscut tant com jo, això és cíclic, també, eh? O sigui, jo me'n recordo en una etapa del Ramon Mendoza i el José Luis Núñez, que eren baralles diàries, després en el tema Figo, Gaspar i Florentino també. Semblava que la tranquil·litat una mica havia arribat ara, però també jo me'n recordo de les baralles del Mourinho, del Guardiola. Uf, i tota aquella etapa.
També. Sí, sí.
Clar, per això te dic, però cíclicament jo crec que això passa, però també cíclicament estan condenats a entendre's. I llavors, si et fixes, l'altre dia el Joan Laporta va tenir molt cuidado en no ficar-se i no parlar del Florentino. Sí, parlar del Madrid, però no del Florentino. Per què? Perquè al final tenen que entendre's i tenen moltes coses en comú i molts negocis, entre cometes, que interessen a les dues parts.
Ciro, gràcies. El trobareu signant per Sant Jordi, eh? Un tipo con suerte, una sort parlar amb tu de tant en tant, eh?
Gràcies, Joan. Una abraçada molt gran.
Una altra per tu, Ciro. Que vagi bé. De seguida el debat, però abans ens arriben declaracions de Javier Tebas després de l'assemblea de la Lliga, valorant les explicacions que ha donat allà avui Joan Laporta.
Que no ha convencido en sus explicaciones y que, pues bueno, que esto seguirá adelante en donde corresponda. En España los juzgados, luego tiene el tema de UEFA, pero nada más, pero no consideramos que hayan quedado claras ninguna de las explicaciones, que insisto, es más de lo de la rueda de prensa de ayer. Yo no creo que el Fútbol Club Barcelona comprase a mí. Lo que creemos y lo que se ha, que esos pagos, al menos hay un indicio que parece que querían influir en algo. La conducta es muy grave, ¿no? Por lo menos eso se tiene que aclarar, ¿no? Y todavía para nosotros no está aclarado, ¿no? Al final el equipo, el régimen, creo que es un debate que se ha introducido y desvía la atención sobre los temas esenciales.
Javier Tebas, 2:15, de seguido comentem amb el Tomás Guas i el Jacinto Vicente.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Venga, saludo a Tomás Guas. Hola Tomás, buena tarde.
Hola guapo.
Y al Jacinto Vicente, abogado, buenas.
Muy buenas.
Buenas tardes. Bien, hombre.
Yo no, aquí digo, yo no te digo guapo ni feo, claro.
No, bueno.
Sí, neutro, no, neutro. No opino.
No opinas.
Prefiero no opinar. Yo como Laporta, no opino.
Hombre, Laporta, sí, no opina de algunes coses, però d'altres sí, el que sembla que no ha convençut aquest matí allà a Madrid. Tomàs, ara hem sentit a Tebas, no ha convencido, és el titular, eh?
No, home, però és que no pot convèncer. O sigui, o aquí explicamos per què durant 17 anys va pagar 7 milions i mig d'euros al número 2 de los árbitros, sí. O lo demés són collonades. Pues ja està. Pues com no ho dirà, perquè què vols que convenci?
No ho dirà perquè no pot, no,
que,
no, acabes, no es pot dir.
Pues no parlem més, ja està. I el que diu el Tebas té tota la raó. Que los ha pagat. No sabrem mai, no ser que surti un tio que digui jo cobré. Difícil. Ara, cony, que això havia una voluntat d'influir. Diu el mateix Negreira, buscando arbitrajes neutrales. Oiga, és que això és que és parlar per parlar. El que tiene que jugar això, que ho faci.
A ver, Jacinto, te quería preguntar a ti en concreto si crees que Laporta el lunes, como abogado que eres, dijo algo que de cara a un juicio futuro le pudiera generar algún problema. Porque estuvo muy desatado con Tebas y con el Madrid, pero con el tema de la posible administración desleal y con la UEFA ahí midió mucho sus palabras.
Sí, correcto. O sea, Laporta hizo una rueda de prensa, por un lado, de cara a la pasión futbolística, al socio o al aficionado más fanático del Barça, o a los medios de comunicación más afines. Mm. En ese aspecto, pues sí, estuvo bien, porque desvió el tema, sí. Se habló del Madrid, del equipo del régimen, de cara al aficionado o medio o entorno más favorable a Laporta, pues bien. Ahora, jurídicamente, es que no es que ya dijera o no dijera algo, es que lo que sí hubo fue contradicciones evidentes, que sí tienen un traslado jurídico posible.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, vamos a ver, no se hizo mención, o sea, él todo el rato hablaba de que los informes no los hacía Negreira padre, sino Negreira hijo.
Sí.
Y bueno, pero esto choca con lo que dice el propio Negreira hijo en su declaración ante Fiscalía. O sea, Negreira hijo, en su declaración, dice que él hace los informes a partir del 2013. ¿Quién los hacía antes? ¿O otra persona de la empresa o el padre? Mm. Es curiosamente, y he oído interpretaciones que no creo que vayan por ahí, pero sí que se puede interpretar. Laporta muestra los informes del año 2014-2018.
Sí.
Claro, para mí no es casual que sea la fecha 2014. ¿Por qué? Porque si el hijo de Negreira dice que él hace los informes a partir del 2013, lo que no puede sacar son informes anteriores. Él te dice, no, es que se han destruido porque han pasado 5 años.
Sí.
Claro, pero esto es contradictorio. Porque ¿y entonces por qué sí están los de 2014? ¿De dónde están destruidos?
Han pasado más de 5 años.
¿Por qué sí están los de 2015? Han pasado más de 5 años y seguimos.
Ya.
O sea, no cuadra el decir, no están los de mi época, por ejemplo, porque han pasado 5 años y se destruyen a los 5, pero sí están justo los que hace Javier Enrique. Entonces esto, jurídicamente, alguien se lo va a preguntar. De la rueda de prensa de Tebas, lo que destaco es otra cosa. O sea, se habla, no convence, este es el titular, lógico.
Sí.
Pero a mí hay una cosa que he dicho más importante, y es que empieza a ejercer la acusación particular. Y ejercer la acusación particular supone pedir diligencias. La acusación particular puede pedir diligencias en el procedimiento judicial. Una de las diligencias que ya ha anunciado Tebas que va a pedir es la declaración de Javier Enríquez, pero como investigado, es decir, como lo que se llamaba antes imputado. Esto es importante, porque claro, si en toda la rueda de prensa Tebas protegió lo que pudo a Negreira y a su hijo. Los informes de calidad,
era la Porta, quieres decir, la Porta protegió.
La Porta protegió a Negreira Hijo, con, que si los informes eran de calidad, que si una persona con experiencia. Porque lo que él sabe que la única persona quizá que puede aquí montar un lío importante es Negreira Hijo. O padre, pero padre, como dice, que tiene Alzheimer y que no puede declarar, pues entonces queda el hijo. Otro elemento jurídico, que también a mí me parece que es importante y que va a salir y que son diligencias que seguramente va a pedir con total seguridad alguna de las acusaciones, es Laporta dice que Negreira Hijo ha prestado esos servicios no solo al Barça, que los ha prestado a otros clubes. Y cita Valencia, cito Girona, cito Fenerbahce. Claro, la actuación fácil de cualquier acusación particular en el juzgado, ya no hablo a nivel de pasiones o de para fans, no. En un juzgado es, oiga, que se diga por esos equipos, para los que ha trabajado Negreira Hijo, cuánto cobraba por informe.
Y comparar, ¿no? Y comparar. Si las tarifas se parecen, ¿no?
Claro.
Sí.
Entonces, eso sí es algo que él dijo que puede tener consecuencias jurídicas, porque a la que compares lo que cobraba en el Valencia, en el Girona o en el Fenerbahce, pues muy probablemente, presuntamente, va a salir que igual el Barça ha pagado 10 veces más.
Ya.
Entonces, hombre, claro, esto son cosas que la gente de normal es evidente que no se va a fijar en estos detalles, pero claro, los que sí estamos en el mundo del derecho sabemos que un juez sí se fija en esto. Con lo cual, con la rueda de prensa de Laporta, lo que desde luego no va a pasar es que se haya acabado el caso Negreira.
Alguno
optimista...
No ha hecho más que empezar, sí.
No ha empezado.
Uno de tus colegas metidos en el fregado me dijo hace unos días que el punto negro es si, punto negro presunto, ¿no? El miedo, para entendernos, es si un día tiene que declarar el hijo Negreira.
Exacto.
Que ese es el problema, claro. Y si esto que ha dicho tú es que, claro, con la premura no le he oído a Tebas, si realmente ahora le llama a declarar como imputado, cuidado, ¿eh?
Molt bé. Vull parlar de futbol mínimament, que me'n vaig a parlar de l'Espanyol també, Tomàs, que té la final de divendres, ara en parlem, però ja està el Madrid a semis i tot apunta a aquesta semifinal que tots tenim ganes de veure, que és Madrid-City, no? Tomàs?
Sí, home, no crec que li facin 4 a Múnich, però que és un camp complicat. Però jo crec que el Bayern es va suïcidar a la partida d'anada i no crec que tingui arguments per donar-li la volta. Però vaja, si això pinta un Madrid-City, bueno, pues que és la repetició de l'any passat, probablement els dos més grans favorits del torneig, no?
Sí, eso, Jacinto, sí que seria una final anticipada, ¿eh? No un City-Bayern, como algunos habían dicho.
No, sí, lo sé. Para mí, el que gane de la semifinal en Madrid-City es el máximo candidato a ganar la Champions. Luego en una final te puedes encontrar alguna sorpresa, pero el máximo candidato indudablemente será el que gane de esta semifinal. Y para mí es importante de cara al primer partido la base de Militao. Creo que es, y si Álava está tocado o no, pero sobre todo Militao, porque evidentemente si hay un central que podía encargarse más de Haaland era él. Entonces ningún Rüdiger es un central que sí, físico tiene, lo que es más lento y más errático. Entonces, para mí ayer, evidentemente, no esperaba otra cosa que no fuera que pasara en el Madrid, pero la baja de Militao me parece que puede ser importante.
Ok, a veure què passa avui. Ho deixem aquí, senyors, de
moment.
Tomàs, Jacinto, gràcies, eh?
Adéu.
Vinga, un abrazo.
Ciao.
Ara sí, el Barça ha de sumar 3 punts i donar un cop definitiu a la Lliga. Escolta el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, diada de Sant Jordi, des del Camp Nou, Barça, Atlético de Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Rubén Martín, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella,
Petón,
Maldini.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Cuando la gente nos da por muerto, cuando la gente se cree que este equipo va a bajar los brazos, no sabe lo que es el Perico, no sabe lo que es el Español, no tiene ni idea.
Doncs aquesta és la campanya que ha activat a l'Espanyol per escalfar l'ambient de cara a la final de divendres contra el Cádiz, que també se la juga. Tenim al telèfon a Moisés Arteaga, ex del Cádiz i de l'Espanyol. Moi, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, todo bien?
Bien, bien.
Sí.
Aquí con la marejadilla de dos equipos
importante, ¿no?, en mi vida, en mi carrera deportiva.
Sí, hombre, tus dos grandes equipos, los equipos de tu corazón, el Cádiz y el Español, que vaya partidito tenemos el viernes, Moisés. Cádiz 31 puntos, Español 27. Hombre, para los dos es muy importante, pero para el Español es prácticamente a vida o muerte, ¿eh?
Bueno, sí, un poco más sí, pero bueno, también yo creo que es más importante recuperar, digamos, la confianza del grupo, porque ahora mismo la situación, bueno, según me llegan las noticias desde aquí, ¿no?, desde Cádiz,
sí,
que el ambiente no es muy muy bueno, entonces eso es lo que no ayuda tampoco, eso lo que hace es agravar un poco también más el problema.
Claro, es que son seis derrotas consecutivas, Moisés, y llevamos ya jornadas esperando un clic, un punto de inflexión, una victoria que haga que el equipo vaya para arriba, pero de momento no llega.
Sí, esa reacción pues no ha llegado con la llegada de Luis García y evidentemente cuando llega un entrenador nuevo tiene que haber un cambio, aunque sea pequeño, pero bueno, lo que se está viendo tampoco ha habido un cambio y la línea, digamos, no es hacia arriba, es descendente en vez de ascendente, entonces es complicado afrontar esa situación, ¿no?
Claro, porque cuando uno hace un relevo en el banquillo, Moisés, lo que busca sobre todo, lo que ha buscado el club con la llegada de Luis García es buscar precisamente ese punto de inflexión, ese revulsivo, y no se ha conseguido en los dos partidos con Luis García en el banquillo. Es verdad que el equipo el otro día contra el Betis tuvo tramos de buen fútbol, pero a estas alturas de campeonato y siendo la situación la que es, lo que hace falta es ganar.
Sí. No se trata tampoco de que haya un gran cambio, pero sí que se note, ¿no? Por ejemplo, le ha pasado el Sevilla con la llegada del entrenador nuevo. Tiene que haber un cambio y por lo menos intentar no perder. No se trata de tener durante el partido momentos o rachas buenas, porque realmente lo que buscan es por lo menos no perder al principio. Los primeros partidos no perder y dar esa sensación, ¿no?, de que es un equipo... un bloque unido, que un bloque fuerte, que cuesta ganar, a los equipos les cuesta ganarles y eso es lo que nos está sucediendo. Entonces, eso es lo primero que hay que buscar. Y en este caso, pues, en esos dos partidos no se ha visto. Y por ejemplo, en el Sevilla pongo datos parecidos porque se ha visto, ¿no?, que ha habido un cambio, salvando las diferencias, ¿no?, de equipo. Pero ese cambio no se ha visto. Y entonces eso es lo que peligra, ¿no? Ese ambiente, ¿no?, que sigue ahí enrarecido y que no se gana y que cada vez faltan menos partidos y que no hay una reacción. Y eso es lo que te lleva al final a meterte ahí y ser difícil salir.
¿Por qué crees que el Español está donde está esta temporada, Moisés? Hay mucha gente que apunta a que el punto débil es sobre todo que atrás se encaja goles con demasiada facilidad. Es una cosa que se ha ido repitiendo durante todo el año.
Está claro que viene desde una primera planificación. Ha habido muchos altibajos en el club, en todo, ya sea a nivel deportivo, a nivel directivo, a nivel deportivo de la casa. O sea, todo eso ha influido y ahora se está viendo. Y evidentemente el equipo es el que lo paga al final. Sí. Y no es una... O sea, yo sí que confiaba en que, bueno, con el entrenador anterior, vale, como estaban planificando las cosas, iban a salir mejor, pero claro, hoy en el fútbol de hoy no hay paciencia. Y yo no sé si la mejor opción es haber cambiado a Luis García, pero sí que es verdad que en el momento no ha habido esa reacción.
Sí, por eso muchos pericos están diciendo esta semana, Moisés, si no ganamos el viernes, nos vamos a segunda.
Hombre, no matemáticamente, pero
no,
sí...
No, claro, ya me entiendes.
Hombre, si no remontas a hace dos jornadas, o por lo menos ves esa reacción de empatar algún partido, que se vea un bloque fuerte, que cueste trabajo ganarle a los equipos contrarios, si no se ve eso, está claro que cada vez va quedando menos jornada y no va a venir una varita mágica y va a solucionar en una semana todo. O sea, eso se tiene que estar viendo poquito a poco en cada semana.
Acabo, Moisés, ¿el Cádiz cómo llega? Da la sensación de que está más vivo, ¿no? ¿O qué?
Sí, es el lado contrario. O sea, aquí hay un ambiente pues no enrarecido, al revés. ¿Por qué? Porque está haciendo buenos partidos, porque es un bloque fuerte que muestra muestra a los equipos contrarios que es difícil que se le gane, que llega arriba con opciones de ganar los partidos. De hecho, se está ocurriendo. El otro día, por ejemplo, hasta que no metió el gol en Madrid, hubo un tira y afloja de los dos equipos. Sí. Evidentemente, el Madrid con la superioridad llegó muchísimas veces. Pero el Cádiz también se fue hacia adelante, no se encerró atrás. Sí. Y es un equipo que demuestra, con Sergio, que la verdad que yo, desde que llegó, ha habido un cambio, que muestra cada día que el equipo tiene muchas posibilidades de quedarse, ¿no? Y sí que es verdad que también la mala fortuna y los arbitrajes que no están tampoco ayudando.
Sí, sí, da mejor sensación de equipo, es verdad. Bueno, a ver qué pasa el viernes, Moisés. Te mando un abrazo, gracias por atendernos, ¿eh?
Igualmente.
Chao. Rematem amb l'última hora de l'equip. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, l'Espanyol ha completat aquest matí una nova sessió d'entrenament a porta tancada a la ciutat esportiva de Nijarque. A la infermeria, molt pendents de Brian Olivan, a veure si finalment Luis García pot recuperar-lo per divendres o no. I un últim apunt, perquè sembla que la promoció que va llançar ahir el club, fent crida a l'afició perquè omplin l'RCD Stadium, ha fet efecte, perquè en només 24 hores han venut més de 3.000 entrades i, de fet, l'anell inferior ja estan esgotades i no queden entrades per anar-hi.
Perfecte. Fa falta que divendres sigui una olla a pressió Cornellà al Prat. Gràcies, Paula.
A vosaltres.
La notícia al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
És que finalment el Tati Castellanos no podrà estar a Valladolid.
No, perquè no presenta al·legacions al Girona, en aquest cas recurs al comitè d'apel·lació. Per què? Perquè avui competició no ha acceptat aquestes al·legacions que havia presentat el Girona a la targeta groga que va veure el diumenge davant l'Elx. És a dir, que el Tati ha de complir partit de sanció, és a dir, que Cristian Estuani, que no és titular amb el Girona des del 22 de gener davant el Villarreal, es presumeix com el davanter, el nou del Girona a Valladolid el dissabte. Avui ha passat per sala de premsa Toni Villa, que va donar l'assistència al Tati al 1-0 del diumenge. Ha dit això.
El equipo está muy contento, ¿no? Lleva una racha incluso de resultados muy positiva, ¿no? Después de un pequeño bache y la verdad es que está eufórico, ¿no? Sí que es cierto que la salvación la tenemos al alcance de nuestra mano, ¿no? Falta prácticamente un partido, ¿no? Que esperemos que sea este fin de semana, pero tampoco nos ponemos techo, ¿no? Porque ¿de qué serviría? Entonces queremos conseguir la salvación cuanto antes para poder buscar objetivos más altos, ya sea por posición.
Atenció a aquest missatge. És que està entre el top 10 de la Lliga, ara mateix el Girona, aconseguir matemàticament la permanència i, per què no, intentar assolir alguna cosa més. Haurà de refer la defensa perquè no té els centrals titulars, també per sanció, Mitchell, i haurà de refer la davantera per aquesta baixa ja confirmada del Tati Castellanos.
3:47, fins aquí el futbol. De seguida, la gesta del Granollers.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. ¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esports.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem amb la gesta històrica del Granollers, que li va guanyar el Flensburg a casa seva per 27-35 i es planta d'aquesta manera a la Final Four de la EHF. Tenim el capi, a l'Antonio García. Antonio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Escolta, felicitats, eh?
Moltes gràcies.
Vaya partidàs, Antonio. Havia de sortir tot rodó i va sortir rodó. Vau fer un partit, jo diria que pràcticament perfecte, no, ahir, Antonio?
Sí, sí, totalment. Jo crec que fins i tot abans del partit se'ns haguessin preguntat que era per nosaltres un partit rodó, no hagués estat al nivell del que va ser el partit nostre. No. Jo crec que vam estar molt per sobre fins i tot de les nostres pròpies expectatives i bé, jo crec que la pista es va veure un nivell d'handbol de top, o sigui, molt per sobre del que estem acostumats i jo crec que fins i tot podem dir que és un dels millors partits que ha fet aquest equip les darreres temporades.
Sí, sí, sens dubte. Escolta, tu ets un jugador ja veterà que has viscut moltíssim, ets campió del món, ets medallista olímpic. Per situar una mica el que vau fer ahir, tu diries que a nivell de clubs és una de les gestes més bèsties que s'ha aconseguit a l'handbol espanyol a nivell de clubs als últims anys, Antonio?
Dels últims anys, segur. Òbviament, les Champions del Barça són títols, però per la situació, el context del nostre club, del nostre equip, d'aquest equip en concret, els jugadors que hi som i del cos tècnic, de l'equip contra qui ens enfrontàvem, si comparem pressupostos, salaris, estructura de club, tot, jo crec que jo no només els últims anys, diria que pot ser entre les tres majors gestes de la història de l'handbol espanyol de clubs, no? Perquè un equip com el Granollers, amb el pressupost que té, amb els jugadors que hi som, que som l'equip més jove a la competició, amb diferència, pugui guanyar, com vam guanyar ahir, amb la manera de jugar que vam tenir a l'anfitrió de la Final Four, el que era l'anfitrió de la Final Four de la EHF, i a sobre un equip com el Flensburg, que és un equip fet per guanyar la Champions, no la EHF, sinó per guanyar la Champions amb els jugadors que té. És que no se m'acudeix alguna fita d'aquesta alçada. No? Vam tenir la sort de poder gaudir molt a la pista, i jo crec que fins i tot ara, que és el dia següent, no en som conscients de l'alçada que vam fer ahir.
Sí, sí, és que això, Antonio, tu ho has posat molt bé en context. Clar, hem de parlar del potencial del rival que teníeu ahir davant, que és una autèntica potència de l'handbol europeu, el Flensburg, que té 5 campions del món a les seves files, que està lluitant per guanyar la Bundesliga, que estava jugant a casa seva, que a més organitzava la Final Four que disputareu vosaltres d'aquí a un mes. Jugàveu el partit de tornada amb el marcador en contra, vull dir que és brutal.
Sí, sí, és que no falta res. Si teníem tot en contra per sortir ahir després del partit, pues, eliminats i estic segur que tothom pensava que ens eliminarien fàcil. Però bueno, l'handbol és un esport que no dona moltes sorpreses, no? Sobretot amb equips amb aquesta diferència de nivell sobre el paper. Però la sorpresa d'ahir, ja et dic que per això jo la poso al top 3 de grans fites de la història de l'handbol, perquè no només és el que hem fet, és com ho hem fet. Vam tornar a veure el partit ahir a la nit i és que així vam passar per sobre, vam mostrar un nivell d'handbol tant en atac com en defensa impressionant, impecable. No sé, ni nosaltres mateixos, ja t'ho he dit abans, ens posen el partit aquest abans de jugar-ho i no ens haguéssim cregut. Però bueno, això també és perquè nosaltres mateixos aprenguem, nosaltres mateixos parlo als jugadors, i sapiguem que podem competir contra qualsevol si estem concentrats, si som ambiciosos i tenim la il·lusió de jugar com la vam tenir ahir, no?
Sí, sí. Molt bé, Antonio, doncs res, d'aquí a un mes a disputar la Final Four, la bona notícia és que estareu allà, la mala notícia és que ja no enganxareu a cap rival per sorpresa, Antonio?
Ja, bueno, això semblava que passaria també contra els Flensburg, no? Que després de guanyar l'Aro, pues, segurament ens estarien esperant, però bueno, mira, cap i a la fi nosaltres anirem allà amb la mateixa il·lusió o més encara que vam sortir ahir, intentar disfrutar i gaudir d'aquesta experiència, però la nostra manera de gaudir és competir, no? Així que, bueno, intentarem estar al nostre millor nivell i, sobretot, a intentar aprofitar que estem a dos partits d'aconseguir un títol.
Perfecte, Antonio. De moment, a gaudir del que heu aconseguit, que és molt gran. Antonio García, gràcies per atendre'ns i felicitats,
Gràcies, una abraçada.
I en bàsquet a Europa, Albert, avui també molt pendents, cites claus importants del Joventut i del Manresa.
Vinga, comencem per la penya. Eurocup, 8 del vespre, Olímpic de Badalona, partit únic de quarts de final. Qui guanya passa a semifinal. Joventut de Badalona, Hapoel de Tel Aviv. Atenció, 1.300 israelians amb entrada a les grades de l'Olímpic. Joel Parra, jugador del Joventut.
Molt conscienciats i molt concentrats des del primer minut, no?, de deixar-li clar a la Puel que aquesta és la nostra casa i que volem passar nosaltres a l'eliminatòria. I crec que també és molt, molt clau la nostra gent, no? La nostra gent quan ve aquí i ens anima, doncs és un plus que ens dona encara més, doncs això, aquestes victòries que traiem sí o sí.
I mitja hora més tard, a partir de 8:45 del vespre, a Tenerife, a la Laguna, Lenovo Tenerife, Baxi Manresa. Qui guanyi passa a la final a 4 de la Champions. Dani García, jugador del conjunt del Bages.
Òbviament, personalment, doncs, m'encantaria estar a la Final Four i arribar a sa, que no va ser el cas de l'any passat. Llavors, pues, sí, moltíssimes, moltíssimes ganes del partit de demà. Re, intentar, pues, això, treure la victòria i treure'm l'espineta aquesta que tinc de no haver poder jugar l'any passat.
I per arrodonir-ho tot, jornada 28 de la Lliga Endesa. Juga el líder, és a dir, el Barça. 8:45, Granada, 16, 8 victòries davant el Barça, líder amb 22, sense Vesely, Higgins i Abrines. I una mica abans, a les 8 del vespre, juga el bàsquet Girona a la pista del Real Madrid. Real Madrid, segon, 21 victòries, Girona, 14-9.
A tapaïda de l'agenda del bàsquet avui estarem pendents de tot. Albert, gràcies.
Que vagi bé.
El Joan Àries es passeja pel Vilas i aprofita per informar de tenis a Esports Cop.
Tornem a les instal·lacions del Tenis Barcelona, Juan, on estem veient ara la pista central a Feliciano López. Li estan fent un homenatge, ha disputat el seu darrer godó, el que ha estat el seu número 22, i d'aquí a uns minuts tenim el plat fort del dia, no? Debuta Tsitsipas.
Sí, el griego número 3 del mundo, subcampeón del godó en el 2018 y 2021, que perdió frente a Rafa Nadal. Este año ha sido finalista del Open de Australia, que perdió frente a Novak Djokovic, así que posiblemente el principal favorito junto con Alcaraz. Mañana, precisamente, el tenista murciano va a jugar contra Bautista, un duelo español en el que el de tenista del Palmar sabe que lo va a tener complicado.
Hoy también me ha costado un poquito el resto, primer saque, con el tema de las distancias. Al final, en las pistas de entrenos, pues son más pequeñas que en la central, y quizás eso tengo que mejorar de cara al siguiente partido. Será un partido muy, muy duro y al que hay que enfrentar, pues, a lo mejor posible.
Recordemos que durante la matinal se han ido clasificando, una matinal, por cierto, sin representación española. Se han clasificado, digo, Dimitrov, Shapovalov, Sinner, de Miñaur, Nishioka, Cameron Norrie y Cerúndolo. Y en juego tenemos el partido de otro de los favoritos, Kachanov, dentro del primer set. Está ganando 3-1 al chileno Jarry. Más tarde, Musetti contra Kluber y Evans contra Arnaldi.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
¿Algún club, aparte de usted, ha pedido la dimisión de Laporta?
Ah, no, la dimisión no. Hoy no ha tocado, a ver si otro día me caliento y se lo digo.
Hoy no, porque tenía un avión. Porque tenía un avión, ¿eh? Bueno, historias de la vida real. La atleta escocesa Joasia Sarkewski, descalificada del ultramaratón de Manchester por recorrer 4 kilómetros de la prueba en el coche de un amigo. Explicaciones. Me perdí a la mitad de la prueba. Vi a un amigo en una de las veredas del camino y le pedí si me podía acercar en coche al próximo punto de control. Mi intención era retirarme, pero los organizadores me dijeron que me arrepentiría si no acababa. Cometí un error gravísimo al aceptar el premio monetario del tercer premio, pero estaba cansada y con jet lag. No me encontraba bien y no pensaba en ello. Vamos, si fa no fa, las explicaciones semblants a las que ha donat la porta aquesta setmana. Hablemos de fútbol, Bayori, para rematar això. Atención, Oblak, Molina, Carrasco, Jiménez, Mario Hermoso, Savic, Coque, De Paul, Lemar, Griezmann i Correa. És el que ha aprovat avui Simeone amb l'Atlético de Madrid. Estan pendents, això, del recurs d'apel·lació per la sanció a Marcos Llorente. A Marcos Llorente, efectivament. Al món de l'hoquei patins, Ignasi Labarranova, fins al 2026 amb el Barça, i no, mai no ho diries, Ballori. S'han acabat la primera fase de les obres de l'Estadi Olímpic Lluís Companys perquè el Barça hi jugui allà la temporada 23-24. Molt bé. Gràcies, Gil,
A vosaltres, a la Tebas i a Víctor i a Albert, sí, sobretot a Tebas.
Marxarem actualitzant les enquestes. Una de Champions. Què passarà aquesta nit a Munic? El 58% creieu que torna a guanyar el City. En clau espanyol, teniu la sensació que l'Espanyol ha baixat els braços. La immensa majoria, el 73%, creieu que no. I en clau Girona, ja que ha parlat avui allà, us hem demanat que valoreu la temporada de Toni Villa. La majoria, el 58%, li doneu un aprovat. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.